minut per sobre d'un quart de deu del matí a la sintonia de Cugat.cat, el 91.5 de l'FM i 3W.cugat.cat. És temps de Tertúlia, el gall del monestir. Ens acompanyen ja a l'estudi Ramon Bernils. Antoni Ramon, molt bon dia.
Bon dia.
I en Jordi Casas, bon dia. Amb els diaris per sobre de la taula. Sí, però abans de parlar de qüestions d'àmbit general, ahir es van presentar els pressupostos municipals, els comptes pel 2014 en el capítol de despesa i ingressos ordinaris, també les ordenances fiscals, i capítol destacat per les inversions. Farem una mica de resum de les dades bàsiques que la nostra audiència pot consultar amb més detall també avui a Cugat.cat i després obrirem el temps de tertúlia perquè vostès comentin el que els sembli adequat. Per començar, paraula potser subratllada de les intervencions d'ahir de l'equip d'economia municipal, punt d'inflexió. Es va fer molt èmfasi en no subratllar cap sortida de la crisi, no subratllar cap discurs triomfalista, però sí que es comença a detectar un punt d'inflexió i que això es veu clarament, per exemple, en la previsió d'ingressos que l'Ajuntament preveu tenir de cara al 2014, que és notablement superior, més d'un 8% més que els comptes d'enguany, i que això ve derivat molt notablement per un dels impostos que recapta l'Ajuntament, que és l'anomenat ICIO, que és popularment conegut com les plusvàlues, que graven les transaccions, les compravendes de propietats immobiliàries, de terrenys, de parcel·les, de naus industrials i d'habitatges. En un moment de crisi en què aquesta part del sector econòmic de la ciutat semblava congelat, resulta que han vingut detectant que en els últims 3 anys aquest impost ha crescut més del que s'havia previst. Per tant, de cara a 2014, la pugen, preveuen recaptar 5 milions d'euros més i, per tant, també hi ha més despesa possible a finançar amb aquests nous ingressos. A més, una altra cosa que puja notablement, la inversió. Aquí també hi ha un punt d'inflexió respecte als últims exercicis, s'enfila fins als 22 milions d'euros i la llista d'inversions és llarga, s'enfoca fonamentalment a acabar o fer les últimes fases de la famosa també urbanització de districtes, amb 2,5 milions d'euros pel barri de la Capella Sant Joan, a Mirasol, amb diners també a les Planes, a Can Borrull i a moltes zones de la Floresta per acabar pavimentació i asfaltat, que no urbanització completa en aquest cas. També altres partides rellevants com millora de carrers i manteniment, més de 2 milions d'euros, millora i actualització de parcs infantils, 1 milió d'euros, i també el que l'equip de govern municipal qualifica de llosa, que és l'expropiació de zones verdes, que per 2014 es preveu que costarà més de 4,5 milions d'euros. Amb aquests grans ítems sobre la taula, es va explicar també les ordenances fiscals, que són les normatives que regulen els impostos i taxes municipals. Amb un impost fonamental, que és el que ocupa el gruix de la recaptació, que és l'impost de béns immobles, que com la resta s'encarirà de mitjana, perquè hi ha moltes desigualtats, però de mitjana un 1,9% a la línia de la previsió d'augment de l'IPC. Aquí se segueix amb l'estratègia de rebaixar el tipus impositiu sobre el qual es calcula aquest impost de béns immobles, aquest IBI, que ara passa del 0,48 al 0,46, per seguir esmorteint l'impacte del que va ser la revisió cadastral, que va actualitzar els preus de les propietats immobiliàries l'any 2005. Aquests són els grans números, hi ha moltes més xifres, si volen després afegirem alguna dada més i algunes accions que fa l'equip de govern també en el terreny de fer més suau la crisi en alguns sectors, després en parlarem, d'algunes bonificacions noves. Què els sembla, però, el gran dibuix i què els sembla, però, aquest titular de punt d'inflexió?
Ostres, estic marejat. Tantes dades, estic marejat, ja no sé què m'arregló la primera. Jo volia anar-hi, per cert, perquè no tinc, des que vaig ser regidor no tinc gaire acostum d'anar al ple perquè em vaig sortir bastant cansat.
Ahir era audiència pública, el ple, encara no hi ha l'aprovació.
A les 6 de la tarda,
era l'audiència pública.
Jo volia anar-hi, però al final em vaig despistar i vaig anar. A veure, del que has dit, entenem, a mi el que em sobta, has dit plusvàlues, no? No impost de construcció, plusvàlues.
Plusvàlues.
A mi és una dada que em sobta una mica, plusvàlues, la transmissió de propietats d'unes mans als altres, no? I de grava el valor que se suposa que s'ha generat entre l'última transmissió i l'actual. No sé, jo, primer, no em pensava que molts terrenys ja per passar de mans als altres tal ja no en quedaven, s'han cugat. Però bueno, vale, sembla ser que sí. Segon, tanta transmissió, bueno, o una elevació de transmissió, per què, no? Te pot donar la impressió que s'estigui edificant per raons òbvies molt, no? Però bueno, en tot cas, si aquesta és la dada, és la dada, i bueno, estarem a la White, com es concreta, no? Uh-huh. Tu dius, a veure, hi ha un tema, Sant Cugat, que el diferencia d'altres municipis, que té a veure el nivell de renda i el tipus d'edificació i tal, que és l'IBI. L'IBI és un ingrés molt consistent a Sant Cugat, i això li dona consistència a les finances municipals. Jo sempre ho he dit, i això és molt, això, diguem-ne, és molt important. Per dues coses. Una, aquesta consistència permet endeutar-te, per tant, fer inversions. El tema d'endeutar-te no és un problema d'endeutar-te perquè totes les administracions s'endeuten. És que tinguis una base fiscal potent, no, que et permeti tornar els interessos, bé, pagar els interessos i al seu moment tornar la amortitzar el deute, no? Per tant, Sant Cugat la té, aquesta base. Per tant, suposo que això permet endeutar-se una miqueta més i tirar endavant obres que altra.
Deixem donar la dada, ja que sí, parla l'endeutament, 66% d'endeutament, encara molt lluny, sí, sí, del màxim legal del 75%.
No, 75 ara. Ha baixat, bueno, és que això no està a l'Ajuntament.
Home, va arribar a ser el 110, eh?
El 110, sí.
Sí, sí, quan jo estava el 110, per escomba. No, això, no? D'altra banda, se suposa, té una complexitat, tot això que has dit dels carrers, que evidentment està molt bé que es faci, que és que una part, que em sembla que és el 26 o el 24%, que és l'acord que ja s'han quedat, el paga els veïns, i aquí hi ha tot un procés.
No, al revés, el 80% el paguen els veïns, sí. 80-20.
Ha canviat això.
Contribucions especials, 80% ah, va, veïns, 20%
vale, això és nou, eh? Va, bueno, per això han faltat tants carrers.
A la teva època de regidor hi havia un part,
no,
una proporció diferent.
No, però després es va perllugar durant uns anys, eh? Va haver un acord.
Ara és 80-20.
Aquest acord va vindre arran precisament d'unes coses que van fer la Floresta, que estaven acordats amb Tabassa, però ara no. I un bon dia es va acordar aquest 24 o 26-74 o 24-76. I després s'ha perllogat el temps. Tu ara és regidor, jo crec que encara... Ara l'han canviat. Vale.
80-20.
De fet, si no m'equivoco...
Vam tenir èpoques de 90-10,
sí,
i després negociacions...
És que les contribucions especials, la llei, si no ha canviat, ah, tot canvia, jo estic una mica de mode, et permet fins al 90-10%. 80-20. Vale.
80-20.
Això, evidentment, més al meu favor, en el sentit que t'obliga a negociar molt els veïns i que es posin d'acord perquè estiguin disposats a pagar la seva part, clar, això et permet asfaltar molts més carrers, organitzar molts més carrers. I anava a dir una altra cosa, però ja m'he perdut, tu.
Toni, com...
Bueno, després ja
són moltes xifres, anem repassant, perquè és veritat que hi ha moltes xifres. Toni, com ho ataques tu?
Anem a pams. No, a veure, jo crec que des de l'inici de la crisi, la sort que té l'Ajuntament de Sant Cugat doncs és el no haver esgotat quan es podia aquest 110% de ràtio d'endeutament. Vull dir, és un ajuntament que amb aquest aspecte caminava tranquil, i ara doncs la mostra, no, està que en els primers pressupostos, on hi ha un càlcul optimista, que no vull dir que no sigui real, però veig que hi ha un càlcul optimista de certs impostos, doncs ens permet començar a treballar a fons assignatures pendents que té la ciutat. No totes, evidentment, però sí que el fet de que la Floresta i les Planes, doncs, hi hagi una inversió important pels carrers quan és una demanda, una vella demanda veïnal i una vella promesa electoral, perquè jo recordo l'any 99, o en aquell mandat ja del Recoder de l'any 99, ja prometia l'asfaltat dels carrers en 4 anys, i bé, el senyor Recoder va estar 12 anys, aviat en farà 3 de Mercè Conesa i encara no hem acabat, no? Per tant, ja està bé que ens hi posem. Tot i que a mi m'agradaria saber si el govern municipal ha fet la previsió del que són les transferències de l'Estat i de la Generalitat. Si en aquí hem fet un coixí, perquè podem estar molt contents o preveure uns bons ingressos per IBI, uns bons ingressos per ICIO, però el que a mi em fa patir pensant en l'administració local avui en dia és sobretot això, aquestes transferències de l'Estat i de la Generalitat. Com fer coixí perquè qualsevol daltabaix que pugui haver-hi, menys ingrés que pugui haver-hi en temes d'educació, de polítiques socials, de retallades que venen, amb cadena des de l'Estat que afecten les comunitats autònomes i automàticament els ajuntaments, com fem front a això, no?
Tinc la resposta del Carles Burgaroles, tinent d'alcalde d'Economia, a aquesta inquietud de Toni Ramon. Diu, l'equip de govern situa en 3,8 milions d'euros els diners que la Generalitat té pendents de pagar l'Ajuntament, qualifica de risc aquest tipus de deute, però diu que estan tranquils perquè han fet la previsió i han generat precisament aquest coixí, han reservat algunes partides d'insolvència per blindar les despeses que depenen de les transferències supramunicipals.
Sí, però llavors el que estàs fent amb la despesa ordinària, fins ara hem parlat de despesa d'inversions, no? Que sobretot tema carrers, per una banda és endeutament i l'altra banda aportació dels veïns amb contribucions especials, perquè després hi ha tot el tema de despesa ordinària, no? Que és el manteniment de ciutat des de... Bueno, arreglar un carrer a les escoles bressol, no? I clar, aquí està molt bé, fent forat per si... Però clar, estem finançant la Generalitat, eh? I això, bueno, fins quan pot arribar això? Vull dir, escolti, no? que cada palo aguanta su vela, no? Vull dir,
també... S'ha incorporat en Domènec Miquel, aprofitem per saludar-lo. Bon dia, Domènec.
Hola, bon dia.
Estem parlant de pressupostos municipals presentats ahir públicament en audiència pública, abans en una roda de premsa als mitjans de comunicació també, i hem dissenyat algunes de les línies generals. Parlem de despesa ordinària. El pressupost puja un 8,5% en el capítol de la despesa ordinària. Aquest també és un altre dels motius pels quals des de l'equip d'economia parlen de punt d'inflexió, de que ja s'ha tocat fons i es torna a recuperar la possibilitat de fer despeses en un nivell que encara no és el d'abans de la crisi, però comença a recuperar terreny perdut. Gràcies a aquest impuls, diu l'equip d'economia, es poden introduir noves mesures de caire social. Per exemple, una per bonificar el 90% de la taxa per permetre obertura de dos tipus d'activitat econòmica en concret, bars i restaurants i taxa d'obertura de petit comerç. Això per revitalitzar l'activitat econòmica de la petita empresa local. I una altra molt concreta que afecta el polígon industrial de Can Calopa. Deia el tinent d'alcalde d'Economia que Catalunya és una ciutat industrial i que Sant Cugat també vol facilitar que la petita part d'indústria que hi ha a Sant Cugat, que bàsicament està a Can Calopa, es reactivi. I per això fan una rebaixa de la categoria dels carrers que repercuteix en una rebaixa de l'impost d'activitats econòmiques per la indústria d'aquest sector. Dues mesures de reactivació econòmica que, segons l'equip d'economia, no seran la solució total, però van en la línia d'ajudar en aquesta recuperació. Domènec.
Jo, la veritat és que no... Bueno, ara aquí m'has agafat molt així en fred perquè no coneixia els pressupostos d'ahir, eh? És a dir, els dies, com que estic així mig encara d'hospital, vull dir, no vaig seguint tant l'actualitat. A veure, diguem, el que em sorprèn una mica, diguéssim, és aquest augment d'un 8% de l'activitat ordinària, perquè, vull dir, això, a veure, suposo que no n'hi ha pas en pagues a funcionaris, no? No sé, m'agradaria conèixer una mica més, diguéssim, a què es deu aquest augment, o a quines partides, diguéssim, hi ha en aquest augment. No?
Dèiem, per la part de l'ingrés tenim més disposició ordinària perquè puja la previsió de recaptació de alguns impostos, però sobretot de l'impost de plusvàlues, que el Jordi Casas deia em sorprèn, perquè és veritat que no la veiem, aquesta activitat de compra-venda, molt notòriament, però deu estar passant en un nivell potser més soterrat, perquè les dades són les dades, no? L'Ajuntament de Sant Cugat preveu ja en pressupost recaptar 5 milions d'euros més dels pressupostats fins ara en transmissions de propietats immobiliàries. Tu com ho interpretes, això, Domènec?
Jo, si vols que digui, diguéssim, aquest any he quedat una mica sorpresa amb el tema del Premi d'Arquitectura, perquè les previsions que teníem eren molt magres i, en canvi, al final hem acabat, em sembla, visitant quasi bé una setantena d'obres noves. Lo qual...
Sí, hi ha més moviment del que ens podem suposar.
Sí, perquè a veure, si tu, diguéssim, et senyés en les dades que hi havien penjades a la web municipal de previsions d'obres que s'acabarien aquest any, no arribaven als 40, i en canvi, diguéssim, doncs ens trobem amb que n'hi ha 70, el qual vol dir que la previsió aquella potser doncs es va quedar una mica curta. Potser sí que realment hi ha hagut una petita activació. De totes formes, també et diré que no es construeix res nou, molt poques coses, molt poques coses.
Aportem algunes dades més que també es van explicar ahir que són d'interès. Hi ha un capítol important per l'economia que d'alguna manera viu dels encàrrecs de l'Ajuntament, els proveïdors de l'Ajuntament. I per tant, el termòmetre situat en el termini de pagament a proveïdors també és interessant. Un termini que venia de superar els 100 dies des de l'any 2007-2008, que experimenta una davallada molt notable fins als 40 dies l'any 2010, amb un repunt al 2012, s'enfila fins als 60, i ara en 2013 tornen a estar al voltant dels 45-49 dies, amb l'expectativa d'enfocar molt l'estratègia, seguir baixant aquest nivell d'endeutament. És un nivell, nivell de termini de pagament a proveïdors. És un termini que pel tinent d'alcalde d'Economia encara és massa alt. La llei parla de 30 dies des que rep la factura, més 30 dies des que s'aprova. Per tant, hi ha marge de millora, però comparativament Sant Cugat està molt millor que la majoria o la mitjana de les administracions públiques. Què els hi sembla, això?
Home, és a dir, ja ho he dit abans, veure, Sant Cugat, per totes les seves característiques, que té a veure amb els seus habitants, evidentment, és un ajuntament amb unes finances sòlides. sempre ho estat, bueno, tinc un moments de més estatós per les inversions i tal, però en aquest sentit, dintre que són les hisendes locals, els gaudeix les finances sòlides, i això li permet doncs tindre uns terminis acceptables a proveïdors, no tancar en dèficit i tal, no? Ara, jo torno una mica enrere, aquesta dèria, no?, per allò, bonificar les activitats econòmiques, per reemprendre l'activitat econòmica, en reemprèn en termes generals, si tot va una mica millor i s'han quedat una nota i tal. Però, en canvi, per exemple, fiscalment els ajuntaments no tenen mecanismes, o no tenen mecanismes com l'Estat o la Generalitat per redistribuir la renda, no?, perquè els impostos no són progressius i tal, i tal. Però, per exemple, hi ha dues coses que sí que es podria fer. Una, a l'hora de bonificar, per exemple, el tema IBI. En teoria existeix, però jo sé que la pràctica després no funciona perquè la gent no sona sabent i tens els mecanismes. Hi ha gent que està cobrant 600 euros de pensió i viu a la casa de tota la vida, que és una caseta del poble, una torre i tal i qual, i allò li foten no sé quants, ara no ho tinc les xifres caps, una garrotada amb el tema IBI, no? Això sí que realment seria fer una política de distribució de renda d'aquelles persones que viuen al primer habitatge, que és una casa de fa 50 anys i que tenen una pensió de 600 euros, que els hi faci una bonificació a l'IBI. No, aquí els hi fotem a les famílies numeroses. Això sí, independentment dels ingressos que tinguin, aquí a les famílies numeroses els hi fotem una bonificació.
Que és el que és el que la llei permet, però...
Si jo sempre faré una numerosa i ingressar 5 milions d'euros a l'any. Escolti, què cony m'ha de bonificar vostè? Però bueno, aquest és un altre tema. I segon... hi ha una cosa aprovada que tècnicament és molt complicat, però aprovada, que és la tarifació social en els preus públics. Mm. No, això fa dos anys, o any i mig, o dos anys i mig, ho va aprovar per unanimitat al ple i no s'ha tirat endavant. No? Jo sé que tècnicament és molt complicat, però almenys posem-hi, no? I en canvi, bonificació, no sé què, per l'empresa econòmica i tal, ho veig una mica desequilibrat, no sé si no en va parlar i n'estan pensant també amb l'altre, no? Però jo crec que aquests són els mecanismes que permeten una situació actual que també hi ha gent fotuda a Sant Cugat, a veure si tens... també hi ha gent fotuda, el permet aquestes intervencions d'ordre social a l'Ajuntament. Dintre, repeteixo, de que no té uns mecanismes excepcionals per fer una política de restaurant de renda que el pot tindre l'Estat o el pot tindre la Generalitat, no? Per la seva estructura fiscal.
Amb la línia del que venia dient el Jordi, certament, o sigui, tu només pots bonificar a famílies nombroses amb l'IBI, ara, l'Estat és el que et permet, però no t'hi obliga. Senzillament t'ho permet.
I aquí sí, com et permet jugar amb més o menys IBI.
Exacte. I aquí és el que a mi sempre m'ha enervat. O sigui, no puc entendre que pel fet de ser família nombrosa, per formar part d'un col·lectiu, tinguis una bonificació. O sigui, seria tan fàcil agafar ingressos de la unitat familiar i membres de la unitat familiar i decidir què bonifiques. Tinguin un, dos, tres o quatre fills. La eterna discussió aquesta, quan a mi em diuen, no, és que bonificar la família nombrosa és política de natalitat, això, discussions que havíem tingut amb el govern de Recoder, sí. Ens deien això, dic, escolti, això és una immensa mentida. Quantes persones no tenen ni el primer fill? Que no s'atreveixen a tenir el segon, aquest ja és el meu cas, etc. Per tant, què m'estàs dient?
A més, hem de potenciar els ajuntaments polítiques de natalitat.
El que hem de fer és ingressos d'unitat familiar per membres d'unitat familiar, i a partir d'aquí també plantejar-nos si en aquests membres d'unitat familiar hi ha persones grans a càrrec, si hi ha alguna persona amb discapacitat, etc. O sigui, hi ha molts mecanismes que ens podrien ajudar a fer una tarifació molt més justa. L'Estat només ens permet bonificar famílies nombroses, però si l'Ajuntament vol, el que pot fer és subvencionar aquests col·lectius, que és el que fa en alguns casos, Podria, sí, el que falta és una política de comunicació.
Hi ha un desconeixement,
sí,
i la gent no sap com accedir-hi.
Exacte.
Hi ha molta...
Aquí hi ha d'haver-hi una molt bona feina de comunicació. Cada percentatge, un
5, 7, 8% de persones que estan en aquesta tessitura.
Exacte. I des de serveis socials, doncs, s'ha d'acompanyar totes aquestes persones, doncs, a que puguin obtenir aquestes subvencions en aquests impostos, que és ridícul. Que no es pugui fer una bonificació, però bueno. I després, amb el tema de la reactivació econòmica, home, a mi em sorprèn, corregeix-me, Miquel, em sembla que has dit bonificació per obertura de forns o de restaurants.
De bars i restaurants i de petit comerç.
Jo aquí...
Tema puticlubs no el toquen.
De moment no està previst.
A veure, a mi em sembla greu plantejar la reactivació econòmica amb bonificar l'obertura de bars i restaurants. O sigui, a veure, a mi una cosa que em fa pànic i vaig veient és... un país que malauradament no ha fomentat l'emprenedoria, dic malauradament, ara de cop l'emprenedoria ha de ser la solució de tots els mals, no? L'autoocupació ha de buidar les llistes de l'atur i ha de maquillar totes aquestes dades i, escolta, si tu no t'espaviles per tu mateix és que no vals, no? Una mica és aquest canvi, no? Haver hagut un moment, o aquest país sempre ha viscut de tu has de ser funcionari, sigui de la Caixa o sigui de l'administració pública o sigui d'una gran empresa, i ara no, ara tots hem de ser empresaris, no? Tots hem de ser emprenedors i tots hem de tenir el nostre
missatge empresarial.
Exacte. O sigui, és ben bé, capitalitza l'atur, munta un tinglado, borra't de les llistes i per favor maquillem això una miqueta. Jo això ho trobo dramàtic, perquè aboques la gent a projectes empresarials a moltes vegades molt poc sòlids, molt poc raonats, i que, molt bé, no li cobres l'impost perquè obri un forn, no sé quants forns hem obert a Sant Cugat el darrer any, però al final, si tots obrim un forn, no podrem anar a comprar el pa al forn de l'altre. Per tant, això és un problema. Reactivació econòmica, emprenedoria, per mi és espais. Tenir, doncs, aquell emprenedor que no es vulgui dedicar a l'empresa que pot fer amb un mòbil i un ordinador, doncs que pugui tenir un petit taller o pugui tenir un petit espai logístic. Emprenedoria és un bon assessorament, un bon acompanyament, ajudar a cercar finançament. Tot això, per mi, seria fomentar l'activitat econòmica i l'emprenedoria. Bonificar l'obertura del bar-restaurant, bueno, no ho sé. Benvingut sigui, però em sembla que no és l'únic camí.
Deixi'm posar un altre aspecte sobre la taula dels pressupostos que es van presentar ahir, l'aspecte cultural. Vostès tenen relacions també amb entitats
molta
del
cultura,
municipi.
Molta cultura,
una de les inversions previstes, 400.000 euros, és per aquella tan negociada i tan comentada remodelació del Teatre de la Unió, al centre de la ciutat, per poder-lo incardinar a la xarxa de centres culturals polivalents, de centres culturals del municipi. Hi ha aquesta partida, 400.000 euros, per començar a fer una part d'aquesta important remodelació, però supeditada a l'acord que hi ha d'haver, i que ja es veurà si és o no, entre l'Ajuntament i l'entitat, per desencallar això. Sabem que hi ha posicions diferenciades. També un altre aspecte que deixo sobre la taula. Puja un 11,25% la partida de suport a les entitats, una partida que havia estat molt notablement buidada en els últims anys dels exercicis passats i que ara comença a recuperar-se, encara no arriba al punt en què havia estat, però comença a recuperar-se. Hi haurà 1,26 milions d'euros per associacions, agents socials i culturals. I una notícia a peu de pàgina que va donar ahir a l'audiència pública la gerent, i és que la maquinària de l'Ajuntament s'activarà abans, ho va fer a resposta de la presidenta de l'Ateneu, per poder donar les subvencions a les entitats de seguida que comenci l'any i no haver d'esperar que passin mesos i mesos, i amb la qual cosa les tresoreries de les entitats es tensionen una mica. Amb tot això, quins comentaris en fan? Domènec.
Ui. A veure, el del tema de la Unió és allò largo mil fiais, però bueno, potser diguéssim arribarà un dia que arribarem a una solució. Però
potser el fet que ara hi hagi la partida, igual, diu, no, és que ara els diners hi són, aprofitem l'oportunitat.
Sí, però a mi m'agradaria veure la bona voluntat per la banda també, diguéssim, de la Unió, que és el gran problema que heu previst. Fem-los un vot de confiança i pensem doncs, que ara la nova Junta i tot plegat té ganes, diguéssim, d'acabar solucionant el problema, perquè el problema hi és i és greu. I és greu. Però bé, jo una de les coses que m'ha sobtat més, diguéssim, del tema de l'Unió és de que doncs un dia em trobo amb un personatge d'aquests que canta, diguéssim, la coral de l'Unió, que venien a la Casa de Cultura a demanar un espai per poder assajar la seva coral. I dius, perdona, no es diu Societat Coral La Unió? I la coral de l'Unió no pot assajar en el local de l'Unió perquè hi ha una altra secció que s'imposa i que ho trobo francament escandalós. Vull dir, és allò com si el club de futbol tot d'una fossin desplaçat doncs, pels de balonmano. Però bé, aquesta és una qüestió interna que ells ja se la resoldran i tot plegat. Però per això dic que és un tema que és com una mica difícil. A veure, quan el tema, diguéssim, d'ajuda a les entitats, és cert que, diguéssim, doncs, que aquests últims anys, diguéssim, han baixat molt les subvencions. Però jo també voldria, diguéssim, ressaltar que avui dia ha arribat un moment en què sembla que les entitats o hi ha subvenció o no poden fer cap mena d'activitat. Això no, aquesta és una cultura que, vull dir, no ho sé, fa molts anys, diguéssim, que no hauria de ser així, eh? Vull dir que, a més, tant Jordi com jo, vull dir, en pregons a festa de la tardor ho hem ressaltat. És a dir, les entitats es fan perquè per fer unes activitats, però aquestes activitats bàsicament són pels socis i els socis són qui se les han de pagar. No pot ser que sempre recorre, diguéssim, a part ajuntament perquè ens pagui les activitats aquestes. Això només té un sentit si té una dimensió social i aleshores això escapa, diguéssim, de l'entitat, és molt més obert a la ciutat, i que aquesta obertura, diguéssim, a la ciutat, doncs s'ha de compensar d'alguna manera, perquè si no ells no arriben a cobrir les despeses. Però també, diguéssim, el que cal veure és que cada entitat ha de fer una mica les seves activitats, eh? Vull dir, en fi, ho dic perquè aquesta setmana passada hi va haver, diguéssim, això, una entitat molt curiosa que es va dedicar a fer unes coses molt estranyes, eh? Però bé, bueno, és igual.
A veure, dona'ns dades d'això?
No.
A què et refereixes?
A veure, diguéssim, que la Societat Astronòmica t'organitzi una conferència sobre la batalla de Muret, doncs, amb tota franquesa, vull dir...
És que va ser una expedició astronòmica.
No, ja sí, la mala
estrella... És una batalla molt mala estrella.
Sí, és la mala estrella del rei, etcètera, però vaja, semblava més aviat que feien la pilota una certa persona, diguem-ho.
Però no, però devia ser per allò dels càters.
Qui era el conferenciant, recordi'ns-ho, Domènec?
No, casualment era el regidor de Cultura, que per altra banda és un expert en el tema, eh?
Sí. No, si el conferenciant no l'estrany, l'estrany era els convocants, eh?
Sí.
Que per cert, quan li vaig contar al Toni, es va entendre associació gastronòmica.
De què m'està dient?
I a veure, jo del que has dit dues coses. A veure, el tema de Unió em va parlar bastament de la casualitat a la setmana passada. Jo l'únic que els dic, amb tot el meu carinyo, és que aprofitin la Unió, aprofitin que el tren només passa una vegada, i jo crec que a tots ens interessa que l'agafin, quan abans millor, i que el tema s'abordi i solucioni quan abans millor, perquè el sí. Tema sala B és, diguem-ne, de les poques coses que genera consens en totes les entitats d'arts escèniques.
És que, a veure, tu vas, diguem, amb les trobades aquestes que fem de la coordinadora dels centres d'estudis, que vas voltant una mica doncs, pel món, no? I tu veus la quantitat de poblacions que tenen teatres com els de la Unió i que els tenen en unes condicions immillorables, amb coordinació amb l'Ajuntament o com sigui, etc, però que realment són uns equipaments que estan servint de debò a la ciutat. I no entens perquè aquí estem encallats en aquesta posició que és totalment estúpida.
Després, aquesta és la primera part. I després la segona, que és el millor de la subvenció, jo m'agrada més dir ajut econòmic, a les entitats, associacions culturals, i no només culturals, esportives i de solidaritat, etc. A mi em sembla molt bé, perquè havia, realment la retallada havia sigut important i moltes entitats ho havien notat els últims anys. Ara bé, també s'ha dit, això no soluciona les moltes o poques idees que pugui tenir el món associatiu, no? Això no és una solució. I després hi ha un tema que ha tractat el Domènec. A veure, jo crec que, efectivament, el moment associatiu o moltes entitats han fet un canvi els últims anys i han passat de ser entitats dedicades als seus socis a ser entitats de serveis. Bueno, això no està ni malament ni bé. Jo crec que el que passa és que s'ha de trobar un equilibri que requereix, suposo, una discussió permanent amb l'Ajuntament, no? A veure què ha de fer l'administració pública, què ha de fer la pròpia societat civil organitzada, que ho fa millor i ho fa més barat. I tot això jo crec que és un debat permanent i que crec que els dos àmbits poden trobar encaix, no? No tot ho ha de fer en termes culturals l'Ajuntament, ni tot ho han de fer les entitats, per entendre's, no? Llavors, en aquest sentit, jo crec que és un debat permanent que potser no té solució i que s'ha de trobar el millor encaix possible, perquè hi ha coses que potser fetes des de les entitats resulta l'erari públic més barat que fer-ho des del propi Ajuntament, no? El que sí, jo sempre dic això, és que no hem de solapar, aquí sí que no. Ha de ser una simbiosi. Igual que el tema de la Unió ha de ser una simbiosi, dir, escolti, miri, aquest patrimoni extraordinari que té la Unió del Centre Sant Cugat, nosaltres l'oferim a Sant Cugat en la mesura que el Sant Cugat a través de l'Ajuntament hi posa calés. Per tant, ja no pot ser estrictament de la Unió, però tampoc és estrictament públic, en el sentit que està dit un patrimoni d'una entitat privada. Però jo crec que és una de les maneres d'aquesta de generar aquesta simbiosi entre interès general i oferta particular. A mi em sembla fonamental. Jo sé que és un debat que no té final, que no l'acabarem mai, però bueno, que ho tinguem conscient està bé, no?
Toni.
No, a mi del tema de la Unió, que espero que aviat celebrem, que acaba bé, sobretot, ho dèiem l'altre dia també, no m'agradaria que per ser la sala B o la sala C, que també han sonat males dents,
sala 1,
que li han dit
sala
C.
Sala 1 d'Unió.
Exacte. Doncs, sigui el, un espai, no se'm malinterpreti, però gestionat des de l'Ajuntament com una segona divisió. I això és el que no m'agradaria que passés. O sigui, a mi el que m'agradaria veure és si ha de ser l'espai doncs, de, dels grups de teatre local, que doncs, fan espectacles moltes vegades digníssims, o sigui, de primera categoria, tot això quedi dins d'un mateix circuit de comunicació i de proposta cultural de la ciutat. No m'agradaria veure doncs, tot el que és la publicitat institucional abocada en el teatre auditori, tot el que és els programes, les pàgines a la premsa local de Sant Cugat, els toblerones que veiem repartits pel poble, un tipus de comunicació d'un tipus de cultura, i l'altre, malgrat arribem a l'acord, malgrat acondicionem l'espai, continuem fent el que a vegades algú es pensa que és la cultureta de poble. Això em sabria molt greu, i per tant sí que, ja ho vaig dir la setmana passada, torno a dir, tant de bo celebrem l'acord, però que aquest acord situï l'espai i les activitats que s'hi fan a la primera línia de comunicació cultural de la ciutat. Pel que fa a les subvencions, bueno, subvencions com sempre per fer què, però dues coses. Primera, que vulguin avançar el calendari, està molt bé, està molt ben intencionat, a veure si realment acaba funcionant, perquè cada any ho sentim dir, però també és cert que cada any avancen una mica les convocatòries. Per tant, bueno, anem millorant, anem millorant. Perquè què ens passa a les entitats? Doncs, per exemple, a dia d'avui estem començant a rebre resposta dels ajuts públics de la Generalitat, de la Diputació. Per tant, estem al mes d'octubre, vol dir que si ara et financen un projecte, jo m'he hagut de tirar de la moto i fer la despesa durant gener, febrer, març, abril, maig, etc., sense saber si se'm finançarà el projecte, o ara em puc trobar que he de renunciar a la subvenció perquè no he fet la despesa prèviament i, per tant, ara no tinc temps de fer el projecte o estaria llançant diners. Per tant, avançar els terminis és vital perquè les entitats sapiguem amb què podem jugar, què tenim a davant i què podem assumir. I després, també el que deia el Jordi, aquesta cooperació público-privada que aquest Ajuntament no té cap problema per fer amb l'empresa privada, noi, costa horrors de fer-lo amb el tercer sector. I per mi aquesta és la signatura pendent. Intentar aprofitar el millor de cada casa i, sobretot, no obrir vies paral·leles. No cal que posi l'exemple d'on treballo, perquè és ben conegut, no? Però jo crec que és vital per tots, per no prendre mal, per no destruir una societat civil i, a la vegada, per no estar malgastant uns diners públics.
Va. La primera opció que és l'opció pros, no?
Va, facin...
Sí, Domènec. Sí. Jo diguéssim respecte a això que dèieu de l'Unió i de la sala B o de la sala C, això és una cosa que és molt important perquè ve una mica lligat amb el debat aquest també diguéssim dels 20 anys del Teatre Auditori. És a dir, quan es planteja de fer diguéssim un auditori aquí a Sant Cugat, qui demana aquesta cosa, aquest equipament diguéssim públic, és una mica els grups que estan actuant aquí a Sant Cugat, que estan fent coses i demés. I quan es construeix el Teatre Auditori, de seguida aquests grups en seran absolutament marginats i, en canvi, es crearà com una empresa municipal amb uns altres objectius, que és que la gent no hagi de baixar a Barcelona, sinó que es pugui quedar a la ciutat, etc etc. Que políticament, diguéssim, això pot ser molt correcte, però la demanda, diguéssim, aquella anterior, doncs han passat 20 anys i continua sobre la taula. Quin és ara el problema de la sala B? El problema de la sala B és que vas en l'espectacle aquest de la festa dels 20 anys, etc etc, i una de les demandes que fan els actors professionals que surten allà, i ben concret, diguéssim, per exemple, el Pere Arquillué, no, que està dient, escolti'm, per fer determinats tipus d'obres, aquesta sala no ens va bé, necessitem una sala petita. I llavors dius, perdona, si és la sala petita, per qui serà? Per continuar la programació aquesta de l'empresa o estarà al servei de les entitats de Sant Cugat? I és clar, i és aleshores quan diu, no, és que a més una sala B, que serà, diguéssim, la dels actors professionals, llavors necessitem una sala C, que serà per aquests aficionats, diguéssim. És clar, això ho anem complicant una mica, eh? I aquestes coses les hauríem de tenir potser una mica més clares. Si estem al servei de la ciutat o estem creant una empresa amb unes finalitats polítiques, etc. Això hauríem de tenir una mica més clar.
Estem parlant dels pressupostos del 2014 que es van presentar en audiència pública i de tot de temes lligats amb l'actualitat local. Els demano que facin una lectura política també de com situa cada partit, cada agrupació política de Sant Cugat, en la seva opinió, els dos anys que ens queden de mandat i que arrenquen conceptualment amb aquest full de ruta dels pressupostos per 2014, que són la declaració política de l'equip de govern per encarar el tram final del mandat. Com veuen la correlació de forces, els pesos d'uns i altres, el govern de Convergència i Unió amb majoria absoluta, Esquerra Republicana, que ara està fora del consistori, però que si la onada nacional doncs té efectes a Sant Cugat, és molt previsible que torni a entrar. Com podria canviar això el panorama? Quines pors, quines amenaces hauria de tenir cada sigla? Com ho veuen, Jordi? Tu que ets bon analista.
Bueno, jo veig... de fet, està a un any i 8 mesos, no?, les eleccions municipals. Home, jo ho veig des de la perspectiva de mi que em preocupa, que em neguiteja intel·lectualment i que m'ha preocupat sempre des de l'esquerra, ho veig molt malament. És a dir, certament Sant Cugat... Jo sempre dic, i gent que ve de fora i tal, és com una bombolla de vidre, eh?, amb una realitat molt diferent, perquè quan ve gent de fora, te diu, hòstia, aquí, escolta, no, aquí, a quin món viviu, aquí, no? Vull dir, que no us assembleu a res, no? És veritat, hem configurat un Sant Cugat, que l'última ràtio que ho explica tot és el nivell socioeconòmic dels seus habitants, no?, que estem a dalt de tot del rànquing, no?, que ha possibilitat això, no?, fer una ciutat agradable, que la gent està contenta, i per tant, on un govern de centre-dreta, no vull ser tampoc gaire d'allò, però si toca un peix a l'aigua, és veritat, i a més, amb un discurs pel que fa a polítiques socials que se sap vendre, entre cometes, dit vendre, i que, bueno, que es fan coses, diguem-ne, no amb unes urgències socials com pugui haver-hi en altres municipis, la qual cosa no vol dir que no hi hagi gent que s'ho estigui passant malament, no? Jo crec que això et dona... amb les polítiques socials i tal, quan el senyor portaveu del PP diu que és un govern d'extrema esquerra...
Radical
d'extrema esquerra. Llavors ella deu estar a l'ultradreta, no? Govern d'extrema esquerra, dius... Bueno, vol dir que sí que hi ha una sensació, almenys per la gent més conservadora i tal, que s'estan fent unes polítiques socials com il fo, no? Ah, jo crec que això genera un horitzó per l'esquerra d'aquest municipi molt fotut. Molt difícil, en una ciutat que no té grans problemes, que es fa una gestió que la gent l'aprova, que la gent hi viu a gust, diu que està encantada de viure-hi, que per tant això es trasllada amb una bona avaluació de l'equip de govern i de qui l'encapçala, està molt fotut. I aquí hi ha una reflexió annexa, que ara no desenvoluparé perquè no tinc temps, perquè ja fa molts anys ho estic defensant, teoritzant i escrivint, la necessitat de l'esquerra es posi d'acord, no? Primer amb una reflexió de quina és la situació de Sant Cugat i a partir d'aquí em generarà propostes realment que toquin el moll de l'os de la qüestió, això que en diem la marca Sant Cugat, no?, i que la desmantellin aquelles febleses que té, però no hi ha manera, perquè aquí cadascú va marcar perfil, a cuidar la seva parròquia i qui dia passa any empeny, no? Però, bueno, ja està, vull dir, bàsicament és una de les cares del poliedre de l'anàlisi possible, no? Mm-hmm.
Jo crec que és molt difícil a Sant Cugat a dia d'avui fer grans previsions, sobretot perquè el que passi en aquest any, no?, que sembla ser que serà convuls, perquè ja, vull dir, Espanya ja no fa cas ni del Partit Popular.
Jo de les influències generals ja no n'hi ha res.
Imagina't el que pot passar aquest any, no? És molt difícil. Jo crec que el que pugui passar a nivell català, si hi ha consulta, si no hi ha consulta, si anem a plebiscitàries o no, i els posicionaments que es prenguin a nivell nacional de cada partit afectaran i molt als resultats municipals. Així, pensant en general, crec que el govern municipal, malgrat hi ha certes mancances, doncs està ben posicionat i aquests pressupostos doncs s'ha de reconèixer que els ajudaran. La visió que es té d'aquest govern, anecdòticament, el senyor Carreras, que els deia d'extrema esquerra, se'l, torno a dir, malgrat mancances, malgrat poder millorar aspectes, que com abans dèiem de les taxes municipals o de la que és la política d'emprenedoria, etc., doncs té una visió bastant socialdemòcrata comparat amb el que podrien ser altres sectors de Convergència o de Unió Democràtica, i per tant amb una alcaldessa doncs que malgrat tindre la majoria absoluta, pel que anem veient de l'actualitat municipal, doncs intenta escoltar els grups, sobretot doncs, més Iniciativa, la CUP, poder no tant el PSC i crec que molt poc el Partit Popular, però jo crec que això dificultarà que hi hagin grans canvis a la ciutat. Però ja et dic, la incògnita serà què passa a nivell nacional.
D'acord, aquest factor no l'he tingut en compte, però d'acord.
Sí, sí. Això és molt curiós perquè quan surten les enquestes i de més donen un tipus de projecció i llavors després els resultats electorals en són absolutament uns altres, eh? Perquè, que, diguéssim, si es fa un sondeig aquí a Sant Cugat, resulta que tothom majorment és de centre-esquerra, eh? Si no d'esquerra...
Catalunya també.
Sí, 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 vull dir, però en canvi... 4 de 10. Sí, aleshores, en el moment de que hi hagin les votacions, tothom diu, alto, eh? Que això és el que a mi sempre m'ha fet Domènec, molta por de la consulta.
Això, des que el Partit Popular es va col·locar al centre, que ja la gent ja no sap què... No? Clar, això ha distorsionat tot, perquè sí, llavors què passa que Mercè Conesa és d'extrema esquerra radical?
No, però és que ningú es creu que el PP estigui al centre.
No, però... De totes maneres, a veure, uns fan bons els altres o dolents els altres, és a dir, el dir on et situo tu depèn de que la línia divisòria estigui clara. I sobretot a nivell municipal encara és més difusa aquesta línia, no? Tampoc està clar, jo dic des d'aquí, exactament què faria diferent un govern d'esquerres, m'entens, no? Llavors, bueno, això també dificulta la, no? la traçar bé la línia, dir, no, és que... Bueno, en fi, no sé.
I el grau d'entesa, no? Deia el Toni, amb moltes qüestions força capitals, la col·laboració que hi ha hagut entre opcions diferents, sí, dins del pla municipal.
Aquí entrem en una altra casuística que no vull entrar, que és el cistell de les mocions aprovades, que nunca más se supo. Aquí també és veritat que, com que es vol marcar perfil, cada ple 7 o 8 mocions. No dic la paraula. Llavors les mocions es consensuen i tal, i exceptuant les més grosses que no, que ja se sap que no colen, totes es consensuen i totes s'aproven. Perquè no, ja es tracta de quedar bé, i aquí ningú és menys d'esquerra ni menys nacionalista que l'altre. Però llavors ni una es compleix. Bueno, les que són simbòliques, que no tenen impacte, aquí no passa res. Es tramiten al Parlament, no sé què, aquí no passa res. Però les que són estrictament locals, després no es compleixen. La prova és que em sembla que el PSC volia presentar o va presentar una moció perquè fes una comissió de seguiment del compliment de les mocions. És allò de dels hermanos Marx, no? Sí. La part de la contrapart de la... Sí. No ho sé, menys mocions i més emocions, potser, no ho sé.
Sí, sí.
Molt bé, doncs, escolteu, hem de marxar, diu el Jordi. Marxem.
No, és que me'n vaig a caminar ara.
Doncs vinga, a caminar d'aquí cap a on? Podem saber
el
destí?
No ho sé, jo no decideixo.
Sense nord?
Jo només poso les cames, ja no decideixo.
Molt bé, doncs, si ens esteu escoltant i veieu el Jordi passar, no sé, ja ens direu en quina direcció avança. Gràcies, Jordi Casas, Domènec Miquel, Toni Ramon, per acompanyar-nos. Avui hem parlat de moltes qüestions de l'àmbit local que segurament motivaran moltes tertúlies d'aquí a final de mandat i segurament més enllà. Gràcies per acompanyar-nos, que tinguin un bon dia.
I ara,
a les 10, notícies, i després Sant Cugat a fons, Matins en Xarxa.
The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. See friends shaking hands, singing, how do you do? They really say, I love you. Then we'll know and think to myself.